Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Ara fa dues setmanes, Josep Ratzinger sorprenia tothom quan donava a conèixer la seva renúncia com a papa. Avui volem parlar d'aquesta renúncia i el que ens depara en els propers dies. Ho farem amb mossèn Joan Planelles, que és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, i amb mossèn Pere Bellver, que és vicari judicial. Bona part del programa d'avui estarà dedicat a parlar d'aquest aspecte. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe Monsenyor Francesc Pardo. L'escoltem en la veu de Carles Sánchez.
Segona jornada diocesana de la família. Família i fe. Aquest diumenge celebrem la segona jornada de la família amb el títol Viure i comunicar l'Evangeli. La reflexió principal i la reflexió en grups se centrarà en la transmissió i educació de la fe en l'àmbit familiar i en les institucions educatives. M'ha semblat adient fer arribar algunes pautes perquè, malgrat que no us sigui possible participar en la jornada, hi estigueu units per la pregària i en compartiu la finalitat. Per això, en aquesta reflexió m'atreveixo a posar per escrit algunes indicacions. Per si poden ser d'alguna ajuda per afavorir l'educació en la fe cristiana en el si de les nostres famílies. Ja sé que aconsellar és fàcil i actuar és difícil, sobretot per als pares que teniu fills en l'etapa d'adolescència i joventut. Tanmateix, des de la meva experiència com a fill d'una família, com a capellà que durant molts anys he acompanyat famílies compartint les dificultats per educar la fe, us suggereixo algunes propostes. És fonamental que en la família, sobretot els pares, es valorin la fe i la vida cristianes com a millor tresor que es pot oferir als fills per a la vida. Aquesta actitud es palpa, s'encomana. Cal començar l'educació en la fe a partir dels primers anys. Primer per l'amor rebut, però també pels petits detalls, com que l'infant s'adoni que a casa hi ha signes cristians, malgrat que encara no hi entengui res. Que la mare o el pare facin al front el senyal de la creu és un signe que es recorda sempre. Primer cal veure, palpar, i després ja s'explicarà. Quan van creixent, cal que els fills acompanyin els pares en les celebracions dominicals de la missa. Potser que plorin i fins i tot que el mossèn s'enfadi i els hi digui una mirada de foc, perquè els plors li fan perdre l'oremus. No passa res. Quan ja poden fer-ho, abans d'anar a dormir, cal que els pares els facin resar. Primer una pregària breu i, a poc, altres pregàries com el Pare Nostre. Al matí, ni que sigui breument, que aprenguin a fer el senyal de la creu. Cal que vegin i participin en algun moment de pregària familiar, com la benedicció de la taula, una lectura d'un fragment de l'Evangeli. Inscriure'ls a la catequesi com a primera activitat extraescolar. Els pares han d'interessar-se sempre i preguntar-los què hi han après. Anar a missa els diumenges o a la de vigília, si és possible com a família, malgrat que els fills es queixin, que s'avorreixin. Celebrada la primera comunió, cal continuar la catequesi i la classe de religió a l'escola. Només coneixent Jesús, en cada moment de la vida l'estimaran. Només donaran importància a la religió com a raonable si a l'escola forma part dels estudis normalitzats. Cal apostar i treballar perquè rebin el sacrament de la confirmació. Primer, perquè ser confirmat amb el do de l'Esperit és un gran regal i perquè, amb nois i noies de la seva edat, serà possible cercar respostes als interrogants i ajudar a fer experiència personal de Jesucrist. Quan ja s'han fet grans i són majors d'edat i decideixen aparcar la fe, cal procurar tenir-hi algun diàleg sobre les qüestions que els preocupen en relació amb la fe, l'Església, la moral. La finalitat és que escoltin les conviccions creients dels pares. Aparentment, semblarà que no en quedaran convençuts, però la bona llavor sempre queda sembrada. I els fills que no volen casar-se per l'Església o batejar els seus fills, i que han arraconat la vida cristiana però venen a casa alguns diumenges i en d'altres moments? Cal acollir-los, escoltar-los, no dimitir de les nostres conviccions cristianes quan dialoguem o discutim, i quan s'escaigui, comentar algun fet positiu o algun pensament d'una homilia o recordar alguna paraula de Jesús. Sempre, però, amb la confiança, l'amor i la paciència del sembrador de la bona llavor de l'Evangeli. Fins la propera setmana.
Avui el nostre punt de vista ens el porta la periodista Anna Estartús. Benvinguda, Anna.
Moltes gràcies.
Quan vulguis.
Responsabilitat. Capacitat de respondre d'alguna cosa, de garantir el compliment d'una tasca, el compliment d'un deure, de donar-ne raó. Des de ben petits se'ns demana responsabilitat. Sigues responsable, ens deien les nostres mares quan començàvem a tenir una certa autonomia. Se'ns demana responsabilitat en els estudis, responsabilitat a la feina, responsabilitat amb les persones que ens envolten, responsabilitat quan conduïm, quan sortim de festa, quan comprem, quan votem. Si ens equivoquem, hem de ser capaços d'admetre els nostres errors i rectificar. I si hem fet malament alguna cosa a consciència, encara hauríem de ser més capaços d'assumir-ne les conseqüències. El papa Benet XVI ha renunciat al pontificat en no veure's amb prou forces per seguir exercint la tasca que tenia encomanada. Fins i tot els menys creients s'han adonat de la paradoxa. Ha demostrat ser més responsable el pontífex, un ancià de 85 anys, que cap dels que ocupen les poltrones del poder en aquest país. I així anem.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Ara fa uns 15 dies, Josef Ratzinger sorprenia a tothom quan donava a conèixer la seva renúncia com a papa. Es llegia en la seva declaració: «He arribat a la certesa que, per l'edat avançada, ja no tinc forces per exercir de manera adequada el ministeri de Pere». Avui volem parlar de la renúncia del papa i el que ens depara en les properes setmanes amb mossèn Joan Planelles, que és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i rector de Jafra, d'entre altres parròquies, i amb mossèn Pere Bellver, que és vicari judicial i rector de Llambilles i Quart. Benvinguts a tots dos. Gràcies.
Ben trobat.
Bon dia.
Bé, Josef Ratzinger va ser escollit papa el 19 d'abril de 2005. Quina valoració en faríeu d'aquests 8 anys quasi de papat de Benet XVI?
Bé, jo diria que ha estat un home humil i ferm al mateix temps, un home fort i càndid, però amb una finor espiritual i amb una solidesa intel·lectual sense precedents. El moment eclesial és molt complex i anar al davant de la barca de Pere exigeix avui una fortalesa ingent. Però si hi ha quelcom en el seu mestratge i direcció, aquest mestratge i direcció de Benet XVI al llarg d'aquests anys, és que ha estat veritablement un home del Concili Vaticà II i que ha cregut fermament en l'obra del Concili. No en va com a teòleg, ell hi va treballar arduament. D'aquí que en aquest últim any, precisament, ens ha volgut deixar, sí que ho podem dir com a testament, l'any de la fe en motiu del 50è aniversari de l'esdeveniment conciliar. Tot demanant-nos amb vehemència humil però progressiva de retornar als textos del Concili com a clau per una adequada renovació de l'Església.
Bé, afegint-me al que diu mossèn Joan, i estic absolutament d'acord i també respon a la meva manera de valorar i de veure aquest pontificat, hi ha una cosa que m'impressiona. És la riquesa, certament, la profunditat del seu ensenyament, però també la sobrietat del mateix. Fixem-nos que en aquests quasi bé 8 anys el papa ha insistit en les virtuts teologals, és a dir, aquelles virtuts que tenen per objecte Déu mateix. És un papa que ja en els inicis del seu pontificat i ja abans havia manifestat la seva preocupació per a tot el tema del secularisme i del relativisme. Doncs bé, en aquesta cruïlla ell ens porta a contemplar aquelles virtuts que tenen per objecte Déu mateix. De fet, en l'escrit de Quaresma, en el seu missatge de Quaresma, fa com una gran síntesi d'aquestes virtuts encaminades en aquest diàleg d'amor entre Déu i els homes. Això crec que és molt important per adonar-nos d'allò que és fonamental i que cal que visquem tots.
Mossèn Joan, vostè com a teòleg, què ha aportat el papa Benet a l'Església a través de les encícliques? Clar, aquí podríem estar-hi molta estona, però 4 o 5 punts importants.
Bé, ella, o sigui, en quant encicle, podríem dir que els documents, naturalment els documents majors, són les 3 grans encícliques. El Déu és amor, la caritat en la veritat i després l'esperança cristiana. Com molt bé indicava mossèn Pere, doncs, fan referència a les virtuts teologals, però certament la caritat en la veritat és tot una veritable encíclica social molt actual davant doncs, tot el que ens està passant en els moments actuals. De fet, doncs, denuncia els prejudicis ocasionats per les polítiques econòmiques neoliberals, indicant fins i tot com les retallades a les despeses socials poden deixar impotents els més febles davant riscos antics i nous. I després, en aquesta mateixa encíclica, doncs, hi ha tot el tema del relativisme occidental, no? I ell doncs, discuteix l'hegemonia d'aquest relativisme, podríem dir, des de la provocativa afirmació de la veritat cristiana, la caritat en la veritat. En la defensa, podríem dir, també d'una laïcitat positiva, és a dir, d'una raó oberta al misteri de Déu, del qual doncs, subratlla el papa amb tenacitat. Després també la mateixa encíclica primera programàtica, podríem dir, Déu és amor, doncs manifesta el que és l'essència del cristianisme, que Déu és amor. Però no és una afirmació abstracta o teòrica, sinó que és fruit de la contemplació d'aquest Déu amor que es manifesta en la història i que culmina doncs, en l'obra de Jesucrist i vessant en els nostres cors el do de l'Esperit. I fa veure doncs, com, en definitiva, l'Església ha de ser icona d'aquest amor de Déu.
Bé, la renúncia del papa Benet es farà efectiva el proper dijous a les 8 del vespre. La renúncia del papa Benet serà la quarta en la història de l'Església. La primera va ser la de Benet IX l'any 1032, Celestí V l'any 1294 i Gregori XII el 1415. Un cas curiós és el de Celestí V, un monjo benedictí italià que va viure espiritualment en una cova durant 5 anys i que va fundar fins i tot una orde monàstica, la dels Celestins. El seu papat no va durar ni 5 mesos perquè va entendre que el seu món no era el de ser papa i va tornar al món eremita. No sé si va tornar a viure després en un monestir o novament en una cova. Mossèn Pere Bellbert, penso que tenia encara més dades, eh? Més de 5, no? Fins i tot havia comptabilitzat. Jo aquí he comptat 5, segons el que he pogut investigar.
Bé, és que esclar, que formalment es doni la renúncia, com en aquest cas, poder en altres no ha estat així. Però sí que hi ha hagut papes que per una raó o altra han deixat el pontificat. Per exemple, el primer dels coneguts és Sant Poncià, en els primers segles, que en perdre la llibertat per ser condemnat a les mines per l'emperador, aleshores va renunciar al càrrec i va deixar el camí lliure per a l'elecció del seu successor. I després també hi ha l'època del que s'anomena l'època de ferro del pontificat, el segle XI, en què hi ha alguna renúncia, o més aviat una deposició de papes perquè havien estat escollits de forma il·legítima. Per tant, tampoc és tan clar si podem parlar de 4 o de més. Però certament és un fet peregrí a l'Església, i més després de tots aquests segles en què no s'havia donat, des del darrer que has esmentat molt bé.
Quin nom rebrà ara el papa Benet? Papa emèrit, bisbe emèrit de Roma?
No em consta en aquests moments que hi hagi res determinat, però el que sí puc dir que pel dret canònic, pel dret general, qualsevol ofici, qualsevol persona que jubila havent detentat un ofici eclesiàstic pot jubilar-se amb el nom d'emèrit d'aquest ofici.
Aquesta renúncia...
Per tant, podria ser
bisbe emèrit
de Roma o papa emèrit.
Aquesta renúncia ha estat vista de forma molt positiva per analistes de premsa, bé, fins i tot de gent agnòstica, atea en general, per l'honestedat, sembla, del papa en reconèixer que ja no es trobava amb forces de seguir el seu ministeri, mossèn Joan.
Bé,
aquesta actitud com l'ha vist?
Després de la sorpresa inicial, doncs, jo personalment he pensat també que es tractava d'un gest d'una gran finor espiritual, resultat d'una reflexió madurada des de feia temps, i al mateix temps crec que és un acte que tan sols pot provenir d'una consciència molt lliure davant Déu i, per tant, fruit de la pregària. El seu desinterès pel poder esdevé per a tots un gest insòlit i un senyal de la seva profunda estimació a l'Església, tot creient que donava de la seva edat avançada un altre podia exercir millor que ell el ministeri de successor de Pere i, per tant, de confirmar així la fe als creients.
A tall de curiositat, s'ha de dir que el papat de Josep Ratzinger no és ni de bon tros dels més curts que ha tingut l'Església. Hi ha un cas, que és el d'Esteve II, que va morir d'un atac de feridura només 3 dies després d'haver estat escollit. Era l'any 752. Com que no va donar temps a ser ordenat bisbe de Roma, no se'l considera papa de forma oficial. Si no es té en compte Esteve II, el papat més curt és el d'Urbà VII, amb una durada de 12 dies. Va morir de malària. Per altra banda, es considera el papat més llarg el primer, el de Pere, entre 34 i 37 anys, i darrere d'ell el de Pius IX, amb 31 anys en el segle XIX. A partir del proper dijous, dia 28, s'haurà de convocar el conclave per a l'elecció del nou papa. Qui es farà càrrec a partir d'aleshores del govern de l'Església fins que no es convoca el conclave? I què hem de dir? Conclave? Conclave? Conclau?
No sé, això no sóc aquí com a filòleg, no m'ho pregunteu. Però em sona vàlid les dues maneres, tot i que veig que més aviat es parla de conclave. Es fa càrrec del govern de l'Església el Col·legi dels Cardenals, amb la presidència del degà i del camarlenc, que tenen oficis molt determinats. Tot això està regulat per una constitució apostòlica, per tant vol dir un document importantíssim del papa, i en aquest cas està vigent la que va publicar el papa Joan Pau II, amb petits retocs que ha fet també el papa actual, Benet XVI. Aquesta congregació de cardenals, que es crearà justament per atendre els assumptes més immediats de l'Església, no pretén de cap manera ni pot suplir la potestat de Pere, sinó que els assumptes més importants i més substancials es deixaran pel nou papa, i aquells que demanen el dia a dia i haver una resolució ràpida l'assumiran els cardenals.
Bé, els cardenals són els que poden escollir el papa. Tothom pot ser papa o només ho pot ser un cardenal dels que estan reunits allà, en el conclave?
Els que estan reunits allà són els cardenals electors, que no són tots els cardenals. Són només els cardenals que no han complert 80 anys d'edat, perquè els que han complert 80 anys n'estan exclosos. Hi ha una data curiosa, que és saber, perquè es dona el cas de dos cardenals que aquests dies faran els 80 anys, si poden entrar-hi o no. I poden entrar sempre que no hagin complert els 80 anys al moment en què es fa efectiva la renúncia. Per tant, el dia 28, a les 8, si tenen 79 anys, ja tenen assegurada l'entrada al conclave, que aquesta es farà, segons també la llei que he esmentat, els 15 o 20 dies a més tardar de la mort o bé la renúncia del papa. Subratllo lo de la mort perquè la Constitució Apostòlica de Joan Pau II el que contempla més és el que és més habitual o que era fins ara, la mort. Però la renúncia, evidentment, que també, i aquesta renúncia que tindrà els seus efectes, com he repetit, amb una data concreta. Els cardenals electors, també per la mateixa legislació, són 120. Per tant, els papes, en principi, queden obligats a no fer, fora que canviï la llei, més cardenals que aquests 120 de cara a ser electors, i a mesura que es van jubilant els altres, doncs poden anar omplint els llocs. I, com he dit, s'ha d'esperar 15 dies. Hi ha notícies de què es podria fer abans, però en tot cas entenc que ha de ser amb una dispensa especial del papa Benet XVI, perquè altrament, al moment que ell deixi el càrrec, s'ha de remetre totalment a la norma, que és la Constitució de Joan Pau II, que és la que mana i, evidentment, els cardenals no la poden canviar.
Tothom pot ser papa?
A veure, en estricte dret, sí, tothom, diria jo, que pot ser degudament ordenat. Per tant, els cardenals, i això també ha passat alguna vegada en la història, ara no em feu dir en quin moment, però a l'edat mitja hi va haver un bisbe que va ser cridat justament per ser papa, i evidentment aleshores ell no havia estat entre els electors, però va ser l'elegit, i així també s'han donat altres casos. Estrictament podria ser qualsevol baró que es pugui ordenar de capellà, i per evidentment tant, que es pugui ordenar de bisbe.
Per tant, un laic perfectament no pot ser-ho.
També es podia donar el cas, En canvi, un cardenal, doncs, en principi ha de ser capellà. Tot i que un cop nomenat cardenal, el dret prescriu que sigui consagrat bisbe. També admet excepcions perquè alguns dels cardenals escollits pel papa amb més de 80 anys darrerament han demanat al Sant Pare de no ser ordenats bisbes. I així hi ha hagut alguns casos. També cal dir que el que sigui escollit, normalment cal pensar que serà dins del mateix col·legi cardenalici, el que sigui escollit, en cas de que no fos bisbe, seria ordenat bisbe immediatament, en el mateix conclave, diguem-ho així, visualitzant-ho, la mateixa Capella Sixtina, perquè fins que no sigui bisbe no es pot donar a conèixer el seu nom.
Recordem que el papa és el bisbe de Roma, Per tant, l'hauran d'ordenar bisbe de Roma, no?
L'ordenen, sí, evidentment, bisbe, i en l'ofici de pastor de la seu de Roma i de pastor universal, inherent a aquesta seu.
Dels més de 200 cardenals, vostè ha dit 120 electors, Hi ha representats els 5 continents amb 66 països, D'arreu dels 5 continents. A l'estat espanyol hi ha 5 cardenals que participen en el conclave: Antonio María Rouco Varela, arquebisbe de Madrid i president de la Conferència Episcopal Espanyola; Carlos Amigo, que és arquebisbe emèrit de Sevilla; Antonio Cañizares, prefecte per la Congregació per al Culte Diví de la Cúria Romana; Santos Abril, que és arcipreste de la Basílica de Santa Maria la Major de Roma; i el català Lluís Martínez Sistac, arquebisbe de Barcelona. Per tant, algú d'aquests pot tenir, doncs, les possibilitats de ser papa. Com ho veieu, papa català, mossèn Joan? Em penso que, a excepció del papa Damas, si és que va existir teòricament, que aquest seria gironí, que va néixer a Argelaguer, diuen, no, se'n penso que no hi ha cap cas de papa català.
Però que va existir, sí.
Sí.
Home, la tradició diu que va néixer a Argelaguer el papa Damas. Sí.
De fet, això que preguntes és fer molt ciència-ficció.
Oh, ja,
no?
Ja.
L'important, doncs, és que el que serà elegit pugui exercir bé el seu ministeri, que tingui la força i el tremp necessari, doncs, com per portar, anar al davant en la vida de l'Església, que perquè els temps, doncs, és molt diferent ser papa en els moments actuals que no fa 100 anys. No, i per tant, doncs, sigui qui sigui i del país que sigui, allò important és que ho pugui fer bé. Dies enrere, doncs, com comentàvem aquí fa uns moments abans de començar aquesta tertúlia, fins i tot, doncs, algú ha dit, doncs, mira, en Messi, aquest futbolista que és el primer, doncs, o és considerat el millor, doncs, és del Barça i és argentí, i ningú en fa cabal d'això. L'important, doncs, és que pugui, doncs, exercir bé el seu ministeri.
És a dir, que pugui jugar bé, eh?
Certament.
En el símil d'en Messi, que pugui jugar bé. Si ara donés, això és indiferent.
Solen durar gaire els conclaves? Com és un conclave? És veritat que durant tot el temps que dura els cardenals estan com recluïts, que no poden sortir de l'edifici, que no tenen connexió a través del mòbil, que estan tancats en clau, d'aquí que no surten de les sales, i d'aquí el nom de conclave, amb clau.
Sí, sí, és així. És a dir, no només estan reclosos, sinó que fins i tot estan incomunicats.
Incomunicats, sí,
sí. I això realment és molt seriós, incomunicats de qualsevol mitjà, fins i tot de veure la televisió, dels diaris, del mòbil, de qualsevol altre mitjà. I en la Constitució de Joan Pau II, aquest document que he fet esment abans, fins i tot doncs, es detalla que entraran tècnics a mirar que no hi hagin infiltrats micros o altres mitjans en què es pugui espiar el que es diuen el conclave.
Ara està molt de moda, això.
Sí, encara que més enllà de l'actualitat que pot tenir en altres ambients.
Bé, tenim molta estona parlant, ha estat un plaer parlar amb vosaltres. Teniu alguna idea de qui podria ser algun candidat? Sembla que ara, després de dos papats no italians, tocaria un d'italià, o no?
Vés a saber.
Vés a saber.
O sigui, això ja he dit abans que és fer ciència-ficció. Depèn de com anirà tot plegat. Certament que hi ha candidats que poden ser molt aptes i certament que són italians. Però també n'hi poden haver, també pot sortir doncs, un sud-americà, per què no, o d'algun altre país. Aquí també hem de confiar doncs, que l'Esperit Sant doncs, realment doncs, ens donarà el papa que l'Església realment necessita.
Gràcies. Bé, mossèn Pere, jo no sé si té algun candidat, vostè.
No, no, però realment...
Alguna intuïció.
Amb el que subratlla mossèn Joan, el candidat que l'Església necessita, podem dir que en aquest sentit hem tingut el gran testimoni d'aquests darrers papes, que cadascun, dins de, amb el seu carisma, amb les seves capacitats, respost al món d'avui.
Gràcies, mossèn Joan Planelles, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, i mossèn Pere Bellver, vicari judicial del Bisbat de Girona, per haver estat amb nosaltres. Que vagi bé.
Molt bé.
Gràcies. Molt bé, gràcies.
Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 24 de febrer, segon diumenge de Quaresma. Ho fem amb mossèn Joan Baborés, que és rector de la Basílica de Sant Fèlix de Girona. Benvingut, mossèn Joan, quan vulgui.
Ben trobats tots. Segon diumenge de Quaresma, anem avançant per aquest camí de la quarantena quaresmal que ens porta la Pasqua. També avui els textos de la missa d'avui ens parlen de la fe. Fixeu-vos, ja només de començar, el llibre del Gènesi ens porta l'exemple d'Abraham. Mira el cel i posa't a comptar les estrelles, a veure si les pots comptar. Així serà la teva descendència. És una promesa que Déu li fa a Abraham. Abraham, que era gran i no tenia fills. Qui s'ho pot creure, això? I no obstant, Abraham ho creu. Per això li anomenem el pare de la fe. Pare en la fe, Abraham. Ell cregué contra tota esperança, dirà la carta als Hebreus. I ho va creure fermament. I per això, doncs, és el pare en la fe. També fixem-nos que la segona lectura... Doncs Sant Pau ens diu una cosa que també costa de creure, no? Sobretot pels que estem tan bé en aquest món. Tenim la nostra ciutadania al cel. Tan bé que estem aquí, no? Ara recordo el càntic d'espiritual de Maragall, no? Què més ens podeu dar, Senyor, en aquesta vida? I no obstant, sabem que aquí estem de pas. I per això l'Evangeli, la transfiguració... També costa de creure que aquell home, Jesús de Natzaret, que camina, que sua, que puja muntanyes i les baixa, que riu i que plora, sigui el fill de Déu. Costa de creure. I allà dalt de la muntanya es transfigura. I Pere, Jaume i Joan el poden veure transfigurat amb Moisès i Elies. És la transfiguració d'aquell cos que serà el cos gloriós del Crist ressuscitat. Ara apareix lluminós, blanc. És la fe que ens fa creure que el fill de Déu, fet home, ha traspassat aquest món i en ell ens portarà també al cel.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.